Radio Vila. Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 12 de maig de 2025. En nom de tot l'equip del magazín, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca, us donem la benvinguda. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Si us quedeu amb nosaltres fins a les 12, això és el que anireu escoltant d'aquí uns instants. Roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem com anirà la setmana, què passarà als nostres municipis. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. I tot seguit, els esports amb la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista a la periodista Jèssica Del Moral, que aquest dimecres presenta a Sant Sadurní la seva primera novel·la Vincles, efectes i grillons. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, que ens acostaran als serveis informatius. 5 minuts i seguim. A 11:15, tindrem amb nosaltres el cap de servei de viticultura i enologia de l'Incavi, Joan Elordui, per parlar-nos de la 37a jornada del grup de treball d'experimentació en viticultura i enologia que Vilafranca acollia la setmana passada amb investigadors i grups d'arreu d'Espanya. A les 11 us proposem el nostre KitKat d'anàlisi i reflexió quinzenal, el feinejant en filosofia, a càrrec del Pere Martí. A 11:45, darrer flaix informatiu, ens actualitzem, sabem com va acabant aquest dilluns 12 de maig a l'Alt i al Baix Penedès i entomem la recta final. I darrere d'aquest tercer flaix, riquesa salut amb l'Adrià Solís de Fisiocorp Group, el nostre fisio de capçalera. Avui vol trencar mites sobre l'exercici físic. A banda dels tres flaixos, a 9:45, 11 i de 12, on us acostem l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, tenim també els butlletins horaris per estar al dia i començar amb bon peu la setmana. Hem arrencat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Així transcorrerà aquest primer dia de la setmana, aquest dilluns 12 de maig, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
És dilluns i al Penedès en Xarxa ens agrada començar explicant què passarà aquesta setmana als nostres municipis, a l'Alt i al Baix Penedès. És la roda d'actualitat que arrenca a Ràdio Sant Sadurní de la mà de l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i comencem destacant que Mediona celebra la 27a setmana i 13a setmana de la gent gran amb un ampli ventall de propostes que trobareu a www.mediona.cat. Dit això, demà a les 7 de la tarda, a la llar de Sant Sadurní, es durà a terme la conferència Els avantatges de fer-se gran, a càrrec del psicòleg Martí Garcia, i a Gelida se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia amb una xerrada sobre Activa't amb cura, a càrrec del fisioterapeuta Joan Beni, a 4:45 de la tarda al SIC. Seguim dimecres i tornem a Sant Sadurní perquè la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, a 6:45 de la tarda, organitza l'Hora del Conte Jo Valc, a càrrec de Folia Teatre, per un públic familiar amb infants a partir d'I3. I en la mateixa biblioteca, però a partir de 8:15 del vespre, la periodista Jessica del Moral presenta el llibre Vincles, efectes i grillons, del que, per cert, parlarem aquí al programa a partir de les 10 del matí. Mentre que a Sant Pere de Riudebitlles, dimecres a les 7 de la tarda, es presenten els audiovisuals In Between Camps i L'Eixla, amb Mateo Guidi i Giulana Racco, a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés. Dijous a 6:15 de la tarda, a l'Escola Bressol Filoxereta de Sant Sadurní, us podeu inscriure per assistir al Petit Comitè, aquest espai familiar que, de fet, presentàvem aquí al programa la setmana passada. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosers de Sant Pere, es presenta el llibre A la Lluna, de David Vila i Ros. Mentre que a Subirats, a 4:45 de la tarda, hi haurà xerrada sobre càrrega mental i rols de gènere al Centre Cultural i Recreatiu de Can Rossell. Divendres, Sant Sadurní celebrarà el Dia de la Dansa a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, amb una exhibició de les escoles de dansa de la vila i també una mostra de dansa de diverses entitats del municipi. De tot això, de fet, en parlarem aquí al programa dimecres a l'Agenda al Detall. També a Sant Sadurní, divendres, a partir de les 8 del vespre, s'abaixarà el taló del Festival Poesia a les Caves amb la tercera i darrera cita amb els poetes Bel Granya, Montserrat Costes i Sandra Blanc a les Caves Freixenet. A Gelida, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural, es presenta el llibre del Penedès als camps d'extermini nazis de l'IEP. I a les 10 de la nit, al Saló d'Espectacles de l'UCG, es durà a terme una trobada pels amants dels ritmes llatins, com la salsa, la bachata i la kizomba. Mentre que a Sant Pere, divendres, i dins el Festival Mitjo, es començarà a escalfar motors amb un mural que transformarà una paret de la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosers. Anem a dissabte, perquè a les 10 del matí i fins a la 1 del migdia hi haurà portes obertes de la colla gegantera de Sant Sadurní a la plaça de l'Ajuntament. A les 11 hi haurà taller de percussió corporal amb Santi Serratoses a l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. A Gelida, 5 minutets abans de les 8 del matí, arrencarà la ruta de les Fonts de Gelida, que s'allargarà fins a les 2 del migdia i que organitza el Club Excursionista Gelida amb la col·laboració de l'Ajuntament i amb tota la informació ja disponible a www.gelida.cat. També a Gelida, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de teatre amb l'obra 7 anys al Saló d'Espectacles de l'UCG. A Mediona se celebra Sant Isidre amb propostes durant tot el dia al local social de Cases Noves. A Sant Quintí, gran torneig de petanca dels capgrossos a partir de les 9 del matí a la plaça del Sol. I a Subirats, a les 11 del matí hi haurà xerrada Subirats per la Pau amb Gabriela Serra i David Minoves a la plaça de l'1 d'octubre de Sant Pau d'Urdal. I ja per diumenge, a Sant Sadurní, a 9:45 del matí, arrenca la 8a CACU, la Camina o Corre de la Dona, i a 7:15 de la tarda, el concert de primavera amb el nen enamorat de la lluna, en aquest cas, al celler de la Fassina de Can Guineu. A Gelida, a les 7 de la tarda, fa parada el Barna Sants amb el concert de Gemma Humet a la sala d'actes del Centre Cultural, mentre que a Sant Quintí, l'Assemblea Jove organitza un torneig de mataconills que arrencarà a les 10 del matí al camp de futbol municipal. I molt ràpidament anem amb els destacats. En primer lloc, a Avinyonet del Penedès, cap de setmana, un nou cap de setmana del Microví 2025. Dijous, amb la presentació de l'origen de la vinya a Catalunya. I durant el cap de setmana, visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya. A Font Rubí, Festa de Sant Isidre 2025 amb multitud de propostes i, finalment, a Gelida, Festival Solidari de Primavera.
Seguim a l'Alt Penedès, ara des de Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Doncs anem afegint més previsions per aquests dies a l'Alt Penedès. En aquest cas, anem a Vilobí perquè aquest dimarts s'ha convocat al Centre Cívic la xerrada informativa per donar tots els detalls del funcionament del casal d'estiu i del casal jove. A 8:15 del vespre, al casal d'estiu, i a 9:15 l'estiu jove. Per dimecres s'ha programat la visita de l'oficina mòbil d'informació al consumidor a 11:15 i fins a 12:00 davant del Centre Cívic La Xarxa de Moja. I a la ràpita, sense deixar dimecres, a 5:00 PM, a l'espai Antistiana, es preveu l'activitat D'acord a la teva motxilla. Taller gratuït és aquesta proposta adreçat a infants de fins a I5 acompanyats per una persona adulta. Cal la inscripció prèvia al WhatsApp 630 48 90 35. Per dijous s'ha programat la cloenda de la gimcana de la Rateta i actuació cultural als monjos a 3:00 PM. Serà a l'escola Doctor Samaranc. I a Sant Cugat Sesgarrigues, dimecres, a 6:15 PM, al casal de la gent gran, en el marc del mes de la gent gran, s'ha previst la xerrada sobre la incontinència urinària. Saltem al divendres. Des de PAC s'organitza una passejada modernista fins a Barcelona amb l'opció de trobar-se primer a PAC a 8:45 AM o anar directament a l'estació de Vilafranca, on sortirà el tren a 9:22, si va bé el tren. El servei de banca mòbil torna a Sant Cugat Sesgarrigues, a la plaça del Sindicat, divendres, de 11:15 a 12:15 AM. I jornada de portes obertes dels balls populars infantils de Moja en sortir de l'escola davant de l'edifici de l'escola Circell a 5:15 PM d'aquest divendres, amb la possibilitat de provar a ballar i inscriure, si es desitja, els balls de cavallers, capgrossos, panderos, panderetes i la novetat del ball de gitanes. I novena fira d'extraescolars als monjos, al parc de la biblioteca, des de 5:15 PM a 8:00 PM, amb activitats lúdiques i parades informatives, amb l'oferta d'activitats extraescolars i serveis municipals. I ben a prop del parc de la biblioteca, a l'interior de la biblioteca, els monjos també divendres, s'ha previst una sessió del club de jocs Libro de Hechizos a 5:00 PM, a càrrec d'Oliver Hidalgo. A partir dels 12 anys s'hi pot participar. I per dissabte, visita guiada a Sant Valentí de les Cabanyes, dues opcions, a 11:00 o a 12:00, i 8a edició de la Festa de la Gent Gran d'Olèrdola, 6:15 PM, al local de la Societat de Sant Pere Molanta, amb homenatge a les parelles que aquest 2025 fan les seves noces d'or i actuació de l'humorista Maite Carreras. I dins del Dia Internacional dels Museus, pel matí, de 10:00 fins a 14:00, al Parc de la Memòria, jornada de portes obertes al Siarga i al Refugi del Serral. I ball de saló a Santa Margarida i als Monjos, a la Societat La Margaridolla, a 11:15, a càrrec del grup Maricel. I també per dissabte, a Sant Martí, a 9:00 PM, al local del centre, sopar concert amb la cantant Vitalia Makarenko i després DJ. I saltem ja el diumenge, gincana del Parc d'Olèrdola, a 11:00, al conjunt monumental d'Olèrdola, caminada a Castellolí, amb sortida a 8:00 PM de l'aparcament del Mercat dels Monjos. És gratuïta aquesta sortida, oberta a tothom, amb la visita a les coves de Can Llucià. I dins del Dia Internacional dels Museus, de 10:00 a 14:00, al Parc de la Memòria, torna a haver-hi jornada de portes obertes al Siarga i al Refugi del Serral, i a 11:15 i a 12:00 al Castell de Penyafort, amb visites guiades gratuïtes. També s'inclou al Siarga, 11:15, dins d'aquest marc del Dia Internacional dels Museus, un taller familiar d'arqueologia, amb inscripció prèvia al 669-287-539. I acabem amb cinema. A la Societat La Margaridolla, a 7:00 PM, es projectarà la pel·lícula Salve Maria, de Marc Coll.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens acosta la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè demà, de 5 a 7:00 PM, a la Casa de Cultura, hi haurà assessoraments acadèmics. Pel que fa a dissabte, hi tindrà lloc l'ERA Fest 2025, però us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Pel que fa a diumenge, a 5:00 PM, a la plaça de l'Església, primer tardeo amb les gitanes. Hi haurà bingo, música, beguda i bona companyia. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès i és que dissabte a 8:15 de la nit hi haurà el cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula a la sala del cinema de la Comprativa de Salve Maria. Pel que fa a dissabte també, però a les 8 de la tarda, morterada commemorativa amb la celebració del 61 aniversari de la reobertura de la Comprativa. Pel que fa al diumenge, hi haurà l'orquestra al ball del diumenge amb vives veus. Pel que fa al centre, aquest divendres hi haurà el concert del Corizzi de Wines, que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de dimecres. També hi haurà concert el diumenge i el dissabte, recital i presentació del llibre Pupil·les d'estàtua. Margem ara cap a l'Arbós, ja que avui sortirà la gent gran de l'Arbós per conèixer la cultura de l'aigua. Aniran concretament a l'estació de tractament de l'aigua potable de l'Ampolla. El divendres es durà a terme la Fira de Salut Comunitària. Serà de 9:45 del matí a 1 del migdia i tindrà lloc davant del CAP de l'Arbós. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres arribarà la banca mòbil a 7:15 de la tarda. Es farà la trobada del Club de Lectura amb el llibre El vol de l'Estel. El dijous hi haurà taller de macramé a la nostra llar per fer el braçalet. A 6:15 de la tarda, torneig de futbol sala. I el dissabte hi haurà a 10:00 de la nit, nit dels museus, reconeixement al pintor Josep Soler Pujol. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè aquest cap de setmana tindrà lloc la Vijo i la Fira Local d'Oci i Joventut. Hi haurà actes durant tot el dissabte i tot el diumenge. El Montmell ha anunciat que posarà el nom de l'exalcaldessa Immaculada Costa a una plaça del municipi en reconeixement de la tasca que va fer a la corporació local durant 45 anys, 15 dels quals com a batllessa. Costa va morir ara fa un any, el 15 de maig del 2024, a causa d'una malaltia. Per això i per reconèixer la seva trajectòria i el compromís amb el poble, l'acte tindrà lloc el dissabte a 12:00 del migdia. I des de l'Ajuntament s'ha convidat a tots els veïns per retre homenatge a una de les polítiques més destacades de la comarca. El Vendrell, divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I recordem que aquest cap de setmana se celebra el Dia Mundial dels Museus. Hi haurà portes obertes a tots els museus del Vendrell. Marxem ara cap a Calafell perquè el dimecres a 4:00 de la tarda al CAR de Calafell hi haurà la xerrada Lleida Dependència. Anirà a càrrec de l'Anna Gómez, treballadora social de la BES de Calafell. Dissabte i diumenge, com us dèiem, Dia Internacional dels Museus, jornada de portes obertes al patrimoni. Hi haurà entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i al Centre d'Interpretació La Confraria. Serà en horari de 10 del matí a 2 de la tarda, només el dissabte, dia 17, al Castell de 4 a 7 i la Confraria i Casa Barral de 5 a 8 de la tarda. Per obtenir més informació, cal trucar al 977-694-683 als matins o a calafellhistorica@calafell.cat. Pel que fa a diumenge, hi haurà la 29a trobada de puntaires a Calafell, que organitza l'ARC amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. De 10:00 del matí fins 13:00, al lloc habitual, a l'Avinguda Sant Joan de Déu, al costat de la Confraria de Pescadors i la plaça de Cal Manila. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que el diumenge Cunit serà l'escenari de la carrerada de Santa Coloma 2025, una activitat festiva i popular que convida a recuperar l'esperit tradicional del camí ramader de Santa Coloma. Hi ha una caminada llarga, sortint a 9:00 del matí des de Vallvell, amb arribada a Cunit recorrent un total de 15 quilòmetres, i una caminada curta, sortint a 11:00 des de Costa Cunit fins a la platja de Cunit, amb una distància de 6 quilòmetres.
I com anirà la setmana a Vilafranca? Ens ho explica de seguida el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, entre altres aspectes, continuen a Vilafranca activitats a l'entorn del Dia d'Europa, que es commemorava aquest passat 9 de maig, el divendres passat, però continuen també, com dèiem, altres activitats previstes a l'entorn d'aquesta qüestió. Per exemple, una sessió de tast d'idees amb el títol de La geopolítica és l'eina per entendre què està passant al món. L'economia, la informació i l'estratègia com a factors claus, que tindrà lloc el dia 21 de maig. a les 7 de la tarda i, per tant, ens n'anem ja de cara a la setmana vinent. Dir-vos, però, que avui el que sí es farà d'aquí uns instants, a quarts d'11 del matí, serà la presentació de la segona edició de la Masovera. El regidor de Promoció Econòmica, junt amb el coordinador i la tècnica de Copsetània, Jordi Torrents i Marta Reventós, presentaran aquesta segona edició del Mercat La Masovera, Mercat de l'Economia Social i Solidària de la Vegueria Penedès, que tindrà lloc en l'entorn de les places de l'Oli i de la Vall del Castell a Vilafranca el dia 24 de maig. Avui, però, com dèiem, ens donaran detalls d'aquesta segona edició de la Masovera. També hem d'explicar-vos que demà ens convoquen els mitjans de comunicació per comentar-nos què donarà de si el cap de setmana a Vilafranca en relació al Dia Internacional dels Museus, que se celebra, doncs, com dèiem, aquests propers dies, amb una nova exposició temporal, Simposi, que hi haurà al Vinceum i que s'inaugurarà aquest proper 16 de maig. Com dèiem, demà hi ha la convocatòria de premsa per donar detalls d'aquesta exposició temporal que podem veure al Vinceum i que comença justament a l'entorn d'aquesta commemoració del Dia Internacional dels Museus, que se celebrarà el proper cap de setmana a Vilafranca. I també val a dir que demà hi haurà música en l'àmbit escolar a Vilafranca, a l'auditori, amb dos concerts, un darrere l'altre, perquè hi ha una cabuda limitada a l'auditori. En aquest cas, són els concerts del projecte Més Música, que fa l'alumnat de diversos centres educatius de Vilafranca del Penedès. I també ens presentaran el marxandatge que trobarem en aquestes properes fires de maig, que són el cap de setmana a Vilafranca, de la Festa Major. Demà ens presentaran a la tarda quines són les novetats pel que fa al marxandatge de la festa, que podrem ja adquirir, com dèiem, aquest proper cap de setmana en el marc de les fires de maig. També demà dimarts, a les 8 del vespre, s'inaugura una nova edició de la Vila Anvers, en aquest cas amb un recital i conversa amb Juana Dolores, que tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum demà a les 8 del vespre. I d'altra banda, també, com dèiem, se celebra el divendres, dissabte i diumenge les fires de maig o dels anomenats a Vilafranca del Penedès, i com a acte previ tradicional hi haurà el pregó de les fires, que serà el dimecres a les 8 del vespre a l'Ajuntament de Vilafranca, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. En aquest cas, el dimecres a les 8, el protagonista serà el pregoner d'aquest any, qui s'encarregarà, doncs, del pregó de les fires, i que és el botiguer i expresident, el primer president de l'Associació de Comerciants Centre Vila, Joan Solà, que serà, doncs, el responsable enguany de pronunciar aquest pregó de les fires de maig. Unes fires, per cert, s'inauguren aquest any amb un horari poc habitual. Habitualment la inauguració era el divendres al matí, que és el primer dia de fires. En aquesta ocasió les fires s'inauguraran el divendres, però a la tarda, a partir de les 4 de la tarda. En aquest cas, l'alcalde i els regidors del consistori acompanyaran també els alcaldes de diferents municipis de la comarca, i en aquest cas també es comptarà amb la presència del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, que assistirà, doncs, a l'acte d'inauguració de les fires, com dèiem, enguany en un horari poc habitual, que serà a les 4 de la tarda del divendres. Han marcat també en les fires, ja fa uns quants anys que hi ha tradició que es presentin els guanyadors del concurs de tastavins de Penedès. En aquesta ocasió serà la 59a edició, és un dels concursos bàquics més antics de tot l'Estat. Aquests premis de la Deu Penedès, 59 anys, i es lliuraran a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa aquest divendres a les 8 del vespre, amb un acte que, per cert, podreu veure i seguir per Penedès Televisió. I també, encara en el marc de les fires, recordar que hi ha activitats festives, són fires i festes, i entre altres, doncs, Diada Castellera, una Diada Castellera que podem viure a la plaça de la Vila el diumenge a partir d'un quart d'una del migdia, amb la participació de les dues colles locals, els Castellers de Vilafranca i els Xicots de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, bona setmana.
Igualment.
I us deixem amb el primer flash de notícies d'aquest matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencen els pressupostos participatius a Sant Jaume dels Domenys. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys obre per cinquè any consecutiu el procés participatiu a la ciutadania perquè facin les propostes que considerin per implementar els pressupostos participatius d'aquest 2025. El període per presentar les propostes comença avui i s'allargarà fins al diumenge 25 de maig. Hi poden participar les persones majors de 16 anys presentant propostes per fer inversions o millores en els espais del municipi i d'entre totes les recollides se seleccionaran les que siguin viables tècnicament i econòmicament perquè en una següent fase siguin votades. Les propostes es poden presentar presencialment a les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 1 del matí i els dilluns també per la tarda de 4 a 7. Telemàticament a través del portal Decidim i com a novetat d'aquest any s'han habilitat punts de votació. Són la Biblioteca Alfons Maceres, les Societats del Papiolet i la Torregassa i Llager i el Bar del Papagai. La dotació pressupostària per dur a terme la proposta o les propostes escollides és de 10.000 euros. Es presenta la reforma de la plaça Busquina i del consultori mèdic de Sant Pere Molanta. L'accessibilitat, l'eficiència energètica i un evident salt de qualitat en la imatge són tres dels trets que defineixen la reforma de la plaça Busquina i del consultori de Sant Pere Molanta. Així es va poder comprovar en l'acte de presentació del projecte realitzat dimecres al vespre al local de la societat. Josep Cartró, de l'equip d'arquitectes Migdia 27, encarregats de redactar el projecte, indicava que un dels principals canvis és que s'accedirà al consultori des de la façana que dona a la plaça Busquina perquè la plaça participi d'un equipament públic. Un aspecte destacat del projecte és que regularitzaran les pendents de la rampa d'accés, fent que de manera progressiva el mateix paviment porti a la cota 0,70 del consultori. Al consultori es revestiran les parets d'un material d'aïllament tèrmic de 10 centímetres de gruix de revestiment exterior. També es posarà placa d'aïllament sota del sol. El sindicat educatiu USTEC obre a Vilafranca una nova seu per estar més a prop del professorat i del personal educatiu del territori. Amb l'objectiu d'arrelar-se al territori i donar resposta a l'actual model territorial basat en vegueries, el sindicat educatiu USTEC ha decidit obrir un nou local al Penedès, al carrer Sant Pere 34 de Vilafranca. L'objectiu del nou equipament és oferir una atenció directa al personal educatiu del Penedès, però també, segons explica, que en els membres del sindicat contribuïen l'articulació del teixit social i cultural del territori. Pel que queda de curs, la seu estarà oberta matí i tarda, els dimarts, dimecres i dijous. De cara al setembre, el sindicat també medita ampliar l'horari a dilluns. I el comerç de Sant Sadurní s'omple aquest mes d'art i colors. L'Ajuntament i Som Sant Sadurní inicien la campanya de Tots colors, tu i pintes molt, per reivindicar el mix comercial i el seu paper dins la comunitat amb diverses col·laboracions amb entitats i empreses locals. Fins al 31 de maig, completant el trencaclosques de la campanya de Tots els colors, tu i pintes molt, es podran guanyar 4 premis exclusius plens d'art, 2 obres d'art i 2 experiències artístiques. El sorteig es farà el 6 de juny. D'altra banda, Som Sant Sadurní, amb el suport de l'Ajuntament, dona suport al projecte Solidart, impulsat per l'Institut Intermunicipal, que consisteix en una exposició d'art realitzada pels alumnes de tercer d'ESO, que es va inaugurar divendres. La mostra es pot visitar fins al 6 de juny, quan es farà una subhasta solidària en benefici de l'associació Ampert.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15.
Els esports.
És dilluns i després del flash informatiu obrim plana esportiva amb el més destacat del cap de setmana en clau Penedès. Això vol dir marcadors, l'anàlisi, els propers partits i la veu dels protagonistes. Arrenquem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Parlar d'esports avui és sinònim de parlar de la Final Four de la Champions League d'hoquei patins. Els quatre millors equips d'Europa es donaven cita a Portugal i el Noia 19 anys després hi era present. Els estadounidencs, malauradament, no van passar de semifinals i és que dissabte van caure per 3-1 davant el Barcelos. Un Barcelos que, per cert, ahir es va proclamar campió d'Europa vencent en la final al Porto, que prèviament, dissabte, havia eliminat el Benfica a semis. Tornem a la semifinal del Noia, perquè els rojinegres, amb moltíssima afició desplaçada fins a Portugal, van entrenar una gran primera part demostrant que estaven entre els millors d'Europa per alguna cosa. Amb un 5 amb múscul, els adoninencs van fer tot un desplegament de solidesa que els va permetre arribar amb el 0-0 al descans. A la represa, ja amb molts nervis, el Barcelos va aconseguir trencar el partit després de la targeta blava que va veure Jordi Bargalló i el previsible gol a bola aturada. Poc després, els portuguesos posaven terra de per mig amb el segon gol i el Noia aconseguiria retallar distàncies amb un gol de falta directa, executat perfectament per Ivan Morales. Quan millor ho estava fent el Noia, el Barcelos va sentenciar el partit amb el tercer gol i els sadurinencs ja van haver de començar a pair aquesta dolorosíssima derrota. Després del partit, el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, ens explicava això en roda de premsa.
Sí, bueno, primero felicitar al Barcelos por clasificarse para la final. A ellos, a los jugadores, al club y a su afición espectacular. Respecto a nuestros jugadores, también darles las felicitaciones porque han hecho el partido que tocaba. Efectivamente, se ha decantado un poquito al principio con la bola parada, bueno, es parte del juego. Y bueno, y luego pues han tenido esa contra que nos han puesto el 2-0. Aún así, antes de esto, creo recordar que ha tenido Toni Salvado una clarísima en una contra. Bueno, pues son detalles que te hacen estar o no estar. Aún así, el ADN Noia hemos tirado de garra, de pundonor, de fuerza y hemos conseguido llegar al final con opciones, metiéndonos en el partido con ese penalti de Iván. Entonces, yo estoy muy orgulloso de todos mis jugadores, de nuestra afición, del club y para nosotros ya era un premio llegar aquí y creo que no es una oportunidad perdida. Creo que sí hemos aprovechado esta oportunidad porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos disfrutado y el deporte a veces se gana y a veces se pierde o en este caso también se aprende. Por lo tanto, decepcionado por la derrota, pero también muy contento por cómo hemos competido. Bueno, esto es espectacular. Yo creo que a cualquier deportista le gusta tener estos pabellones con este público. La verdad es que nos hemos sentido tratados muy bien por la afición rival. El jugador le gusta y a los entrenadores nos gusta este ambiente. Por lo tanto, como te he dicho anteriormente, también felicidades por el ambiente. Sí, bueno, nosotros este año hemos crecido mucho, el año que viene sí es verdad que hay muchos cambios en el equipo. Hoy ha habido dos jugadores, que no los voy a nombrar, que han hecho un esfuerzo sobrenatural porque venían con dos lesiones importantes y es de agradecer también, ¿vale? Entonces, desde aquí también, gracias por el esfuerzo a todo el equipo, pero también a estos dos jugadores. Bueno, esto es algo que ya hemos hecho en el club, que hemos dejado este punto. Ojalá podamos ir creciendo. Sí, es verdad que el año que viene tendremos jugadores nuevos, pero la temporada todavía no ha terminado, ahora tenemos los playoffs contra el Reus, que es otro equipazo, y al final son los partidos que trabajamos todo el año para llegar a estos partidos y jugar contra los mejores.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, dissabte, després d'aquesta derrota davant el Barcelos. I ara conversarem uns minutets amb el president del club, que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic, Josep Maria Ribas. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Josep Maria, ara escoltàvem el Carlos Cortijo, el tècnic del Noia, després d'aquesta derrota de dissabte. Malgrat la derrota, malgrat tot, i abans de parlar justament d'això, us vau sentir molt recolzats per l'afició sadurninenca, que déu-n'hi-do, es va deixar veure dissabte en aquesta semifinal i escoltar i donant suport a aquest equip. Suposo que omple de goig veure com tanta i tanta gent es va desplaçar a Portugal.
Efectivament, perquè des del club sabíem que que es desplaçava molta gent cap a Portugal, cap a Porto, de Montesinos concretament, per assistir a aquesta Final Four, una Final Four doncs, que el noi ha tornat a fer història, no? Feia 19 anys que no hi érem i tornàvem a ser, però des del club sabíem que hi havia molta gent, però no sabíem la quantitat que hi havia. Jo personalment pensava que aproximadament unes 200 persones, però quan vam entrar al pavelló, van entrar l'afició del Noia, no sé quantes persones hi havia, però 200 que era clar que de llarg que la superava, perquè estava tota una grada plena de color vermell, animant en tot moment, enfront d'una altra afició que era pràcticament de casa, i per tant el desplaçament era, no sé si eren 40 quilòmetres per part d'ells, no? I per tant, doncs, agrair sobretot a l'afició que va vindre, perquè feia goig perquè veies famílies senceres que estaven allà al pavelló animant. Per tant, com a president d'un club en el qual doncs, l'afició dona el 100%, doncs és molt d'agrair.
Josep Maria, com vas viure aquesta semifinal, aquest desplaçament com a president, aquests nervis?
Bé, jo diria que tenia més nervis jo que els jugadors, abans de començar. Nosaltres com vam anar a provar pista, que els jugadors van dir que la pista era molt bona, que s'agafava molt bé, que era un parquet pues, excel·lent, era el que els jugadors deien quan sortien de la pista, però a l'entrar amb aquell pavelló, l'organització, que s'ha de dir que estava molt ben organitzat el que és aquest torneig, i justament com nosaltres entràvem, era quan sortia el Barcelos, de provar pista, no? I a partir d'aquí, a mi personalment em van entrar els nervis, vaig dir, ui, això va en sèrio? Això serà difícil, que ja ho sabia, però en canvi els jugadors no, els jugadors estaven molt, molt contents, perquè, esclar, es vivia, molts dels jugadors que van viure aquesta final, potser alguns ja no la viuran més, esperem que tots la puguin viure més, aquesta final no, però doncs anaven allà a disfrutar, jo també, que clar que anava a disfrutar, però a provar pista a mi em van començar a vindre els nervis.
Josep Maria, el Noia tornava sent una Final Four 19 anys després, i ara comentaves, no?, que molts dels jugadors potser no tornen a viure aquesta experiència mai més. I se li ha de donar valor perquè és molt difícil estar entre els 4 millors equips d'Europa. Recordem, l'únic equip representant de l'Hockey Lliga era el Noia.
A veure, nosaltres vam arribar a aquesta Final Four. Jo crec que el mèrit és importantíssim arribar-hi. Per tant, vam fer una cosa que potser a principi de temporada ningú es pensava que el Noia arribaria on vam arribar. Vam entrar en aquell pavelló de Montesinos sent un dels 4 millors equips d'Europa i hem sortit del pavelló sent un dels 4 millors equips d'Europa. Ho vam donar tot amb aquell pavelló. I els jugadors, per suposat, ho van donar tot. Com deia el Carlos, no cal que digui noms, però tothom ho sap. Hi havia dos jugadors concretament que no us semblava que, doncs, que saltaven el que era el pavelló, el parquet del pavelló, amb el que tenien ells. I s'ha de reconèixer doncs, que ho van donar tot i ni es notava. Sí que des dels que ho sabíem, cada cop que hi havia una topada o feien una jugada així una miqueta, estàvem tots ai, perquè sabíem el que, com jugaven aquests jugadors, però no es va notar. Per tant, jo crec que el Noia va fer un paper excel·lentíssim amb aquest tema. I parlant del partit de la primera eliminatòria, primera part 0-0. Crec que la primera part va ser nostra, aquella primera part del partit. I la segona part, doncs els detalls són els que van fer decidir el partit. El fins a 1-0, queda clar que el que el marca està més eufòric, el que rep doncs, es posa més de baixón, i a partir d'aquí vam intentar remuntar el partit, però com el partit de hockey és així, quan està tan igualat, doncs els detalls són els que fa. I també ho haig de dir-ho, pressupostàriament la diferència és abismal, i a la pista aquesta diferència no es va veure.
Josep Maria, sigui com sigui, és d'aplaudir i moltíssim a aquest equip que s'ha aconseguit colar entre els 4 millors equips d'Europa. Deixa'm que et pregunti també, Josep Maria, pels play-off, pel títol a l'Hockey Lliga, perquè ara el Noia, a partir d'avui, ja s'haurà de centrar en els play-off. El Reus és el rival. Encara no sabem els horaris d'aquests partits, perquè estem una mica pendents de la tele, que sempre és això. Sí, com sigui, el Noia arribarà i anirà per totes amb el que ens té acostumats.
Per suposat, el Noia jugarà aquests play-offs, fos quin fos el rival, ens ha tocat en aquest cas el Reus, doncs jugarem amb una certa desavantatge degut a la classificació, que doncs que el partit en cas que d'empat serà al pavelló del Reus, però que ningú dubti doncs que el Noia sortirà a la pista per guanyar aquesta eliminatòria i seguir passant i seguir intentant fer història. Però el que serà l'esforç i les ganes, queda clar que, com vaig dir en una entrevista que m'han fet allà a Portugal, sí, amb esforç i amb ganes ningú ens guanya. El resultat marcarà el que marcarà, però amb esforç i amb ganes ningú ens guanya.
Aquest cap de setmana jugarà l'anada a Reus, el cap de setmana vinent la tornada a Sant Sadurní, si fos necessari un definitiu partit de desempat seria el 27 de maig a Reus. Per acabar, Josep Maria, Sant Sadurní serà la seu de la Copa del Rei l'any 2026, ara ja sí que ho podem dir perquè dijous es va anunciar amb roda de premsa.
Efectivament, era una cosa doncs, que ja es venia treballant des de fa molt de temps. Tot anava encaminat a que doncs, Sant Sadurní tindria aquesta Copa del Rei al pavelló de l'Ateneu, però les converses van anar tirant endavant i efectivament doncs, s'ha pogut tindre aquesta Copa, o es tindrà aquesta Copa del Rei l'any 26 al pavelló de l'Ateneu. I també com que dintre els actes, i ho vaig dir a la roda de premsa, dintre els actes del 75 aniversari del Club Esportiu Noia, doncs una de les fites volíem fer que també hi hagués un esdeveniment esportiu dintre que tenia aquest aniversari. Fruit d'això va ser doncs, aquestes converses que ja fa temps que duren, i aquí s'ha d'agrair tant a la Federació Espanyola de Patinatge com a l'Ajuntament de Sant Sadurní, que tots dos, juntament amb el Noia, ens van posar d'acord i intentar doncs, que fos així, i efectivament, ho anunciàvem el dijous passat, que la propera Copa del Rei, la 82a, si no m'equivoco, es farà exacte al pavelló de l'Ateneu.
El Noia no acull una Copa del Rei des de que celebrava el seu 50è aniversari. Ara celebrarem el 2026 el 75è aniversari. Sens dubte, la Copa serà el punt àlgid d'aquesta celebració. I Josep Maria, a mi m'agradaria apuntar ja per acabar unes paraules que deia el president de la Federació Espanyola, Carmelo Paniagua, que deia que al món hi ha dos municipis que viuen l'hoquei d'una manera diferent. Un és San Juan, Argentina, i l'altre és Sant Sadurní. I jo sé que això ens ha d'omplir d'orgull.
Efectivament, que et digui, que et compari, doncs, amb San Juan, Argentina, que doncs, tots sabem que s'ha fet moltes competicions i que també es viu l'hoquei com es viu que Sant Sadurní, per el que és el poble de Sant Sadurní, per el que és l'aficionat del Noia, pues, l'ha d'omplir d'orgull que quan la gent parli de l'hoquei sobre patins, pues, et vingui al cap el poblet, que sigui, jo dic sempre, de Sant Sadurní de Noia, 13.000 habitants, que tinguem els millors jugadors perquè els tenim, perquè si repassem el que lliga, veurem que tots els equips pràcticament tenen o han tingut jugadors formats aquí a Sant Sadurní o de Sant Sadurní, i jo crec doncs, que això ens ha d'omplir d'orgull. Per tant, que tinguem la Copa del Rei tampoc és fruit de la casualitat, sinó que entre tots ens hem guanyat que la Copa del Rei, la propera Copa del Rei 26, sigui aquí a Sant Sadurní.
Doncs Josep Maria, ho deixem aquí. Sempre és un plaer que ens acompanyés al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
Conversàvem amb el president del Noia Freixenet, el Josep Maria Ribas, un Noia que se centra ja, com comentàvem, en els play-offs de l'Hockey Lliga, on debutarà aquest cap de setmana visitant la pista del Reus. L'eliminatòria, el millor de tres partits i amb el factor pista en contra, es desplaçarà el cap de setmana que ve a Sant Sadurní. I si fos necessari, el tercer i definitiu partit es jugaria el 27 de maig a Reus. A banda d'aquest Reus-Noia, el play-off entre el tercer i el sisè equip d'aquesta Hockey Lliga també es creu creuaran el primer i el vuitè, per tant, Barça i Alcoi, Liceu i Lleida, que són segon i setè, i finalment l'altre partit del territori, l'Igualada Calafell, el quart i el cinquè. L'eliminatòria per la permanència l'assignaran Sant Just i el Picat, també el millor de tres partits. Dit això, anem ara a repassar l'Hockey Lliga Plata, perquè en el grup nord el Vendrell va signar una dolorosíssima derrota per un gol a 8 amb el Cerdanyola, un dels equips més forts de la categoria. Ens ho explica la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Molt bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Eli. Doncs en aquesta ocasió el Vendrell ha perdut per 1-8 contra el Cerdanyola Club d'Hockey en aquest penúltim partit de la temporada. En el cas del Club d'Esports del Vendrell, el gol l'ha marcat el Marc Canyelles Galeano. I pel que fa al Cerdanyola, dos del Xavier Rovira, un del David Ramírez, un de l'Álvaro Borja Jiménez, dos de l'Abel Moya, un de l'Agustí Ripollès i un de l'Àlex Arevalo. Amb aquest resultat, el Vendrell queda quart a la taula classificatòria amb 32 punts. Anem a escoltar les declaracions que ens feia el Toni Porta.
Doncs bé, un partit sense massa història. Cerdanyola està a un nivell impressionant, la veritat. De fet, veníem 7 victòries seguides, crec que els últims 15 partits ha guanyat 14 i marcant... va marcar 8 gols a Mataró, 8 gols a Tordera i venia fortíssim. I a més, se li ha posat el partit de cara ja només començar amb el 0-2. Bueno, m'ha aguantat més o menys fins una blava que ens ha posat el 0-3. I la veritat és que el partit se'ns ha fet llarg. Ells estan en ritme de competició perquè estan lluitant per l'ascens. Nosaltres ja estem descomptant partits per acabar. Hem intentat fer el millor possible, donant minuts per tothom. No podíem comptar amb els joves avui perquè estaven a la Copa Elit, llavors no hem pogut aprofitar en aquest sentit, però bueno. L'actitud no ha estat dolenta, però ells portant una marxa més. Es notava el que s'estaven jugant i bé, en fi, doncs felicitar-los perquè ho estan fent molt bé i nosaltres ens queda un partit a Oviedo, intentarem fer el millor possible i trenquem la temporada.
El pròxim i últim partit serà dissabte vinent, a les 4 de la tarda, quan el Club d'Esports Vendrell visitarà l'Oviedo.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Una única jornada és el que li queda al Vendrell per tancar la temporada i des d'aquí, des del Penedès en xarxa, n'estarem pendents. I ara sí, tanquem ja l'Hockey Patins i anem fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera l'Eric Guijarro per posar-nos al dia de l'actualitat futbolística. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs així és, un cap de setmana que ens deixava la notícia de l'ajornament dels partits de la Lliga Elite, la jornada 29, quedava aplaçada per aquest incident que va tenir lloc a la indústria de Vilanova, amb aquest núvol tòxic, i que d'una banda ja va obligar a ajornar el partit que havia de jugar el Vilanova al camp de la Pobla de Mafumet. Els vilanovins no es podien desplaçar i això ja, al ser jornada unificada, va obligar que tota la jornada, tots els partits es suspenguessin i ja s'obria la doble vessant. Què passaria amb aquests partits ajornats, si s'havien de jugar entre setmana o finalment el que s'ha decidit i és que aquest cap de setmana, aquest dissabte, dia 17 de maig, es jugaran els partits de la jornada 29 i els de l'última jornada que s'havien de disputar aquesta setmana s'ajornen una setmana. Per tant, al final de la Lliga, que jugarà una setmana més tard. Per tant, el Vilafranca rebrà el Manlleu aquest dissabte 17 de maig a les 4 i 5 de la tarda, coincidint amb les fires de maig, seran dissabte de fires. No hi haurà excusa per no anar al camp perquè està molt lluny o perquè la zona esportiva queda molt despenjada. Molta gent estarà allà baix visitant les fires i, per tant, no hi ha excusa. Per omplir el municipal, segueix en peu aquesta promoció d'entrada gratuïta per residents a Vilafranca i comarca, tot llest, doncs, perquè el Vilafranca pugui certificar la seva presència al play-off i qui sap si alguna cosa més i arribar a l'última jornada amb opcions d'ascens directe. S'ho jugaria, en tot cas, els alumnes obrers contra el Vilanova. També un ràpid apunt de la primera catalana, l'Atlètic Vilafranca ha signat la permanència matemàtica a la categoria, no li feia falta ni jugar el seu partit, que també va guanyar el camp del Sant Ildefons per 1-2. L'equip ja saltava a la gespa sabent que era equip de primera catalana la propera temporada, per tant des d'aquí l'enhorabona a l'equip de Parchetzarà, que ha patit de valent al llarg de tota la Lliga. també a la tercera catalana. Tot decidit, a l'Hortonenc ja ho tindrà difícil per jugar al play-off d'ascens i tindrà ja plaça assegurada per la Copa Ràdio Vilafranca, juntament amb l'Espirall, el Molanta i el Riudebitlles. Ja sabem quins són els quatre equips de tercera, faltarà veure quins són els de quarta. Un grup 26 de quarta catalana emocionant fins al final. Aquesta setmana s'enfrontaven Monjos i Penya Jove, primer contra segon, empat a un, per tant, tot quedava igual, i el partit del Sant Sadurní quedava ajornat, ja que havia de jugar al camp del base Vilanova dissabte a la tarda. Segurament aquest partit es recuperi dimecres, i si el Sant Sadurní guanya, superaria la Penya Jove a la classificació, es col·locaria amb 66 punts a un dels Monjos, i podria arribar a l'última jornada, arribaria a l'última jornada, en cas que guanyés el seu partit ajornat, amb opcions de pujar directe. Per tant, en l'última jornada veurem si els Monjos, la Penya Jove o el Sant Sadurní acaben sent nou equip de tercera en l'última jornada. En tot cas, passi el que passi, si els Monjos guanyen el seu partit, l'última jornada al camp del Puigdalba pujaran a tercera catalana. Anem a escoltar les valoracions del tècnic Òscar Martínez a la conclusió de l'empat a un davant la Penya Jove aquest diumenge al matí, un partit que també s'havia de jugar dissabte i que es va ajornar, ja que la Penya Jove, equip del Garraf, no podia desplaçar-se a l'Alt Penedès. El partit, com dèiem, es jugava ahir al migdia.
Estem amb Òscar Martínez, entrenador dels Monjos. Com valores aquest empat enfront la Penya Jove?
Bueno, primero decir, agradecer a todo el mundo que ha venido, ha sido un ambiente de fútbol maravilloso. Si habéis estado en el partido habéis visto que estos partidos te ponen los pelos de punta y te llegan al corazón, así que gracias a todos, a las dos aficiones, de verdad. En cuanto al partido, emocionante, ¿eh? Un primero contra segundo, dos equipos que van, que intentan hacer su juego, pero que el otro no se lo permite muchas ocasiones y que se deciden por detalles, por un penalti y por un gol de rebote. Puede haber sido cualquier cosa, es un resultado que nos mantiene vivos y eso es importante.
Aquest empat, qui potser més beneficia és l'equip del Sant Sadurní, que ha restat dos punts als dos rivals que té a prop.
No, ellos no han jugado, pero han restado dos puntos teóricamente si ganan, ¿no? Si ganan un equipo que quiere entrar en playoff.
Doncs sí, quedarà a veure el que faci el Sant Sadurní en el seu partit ajornat, que previsiblement es disputarà aquest dimecres al vespre. Per tant, màxima emoció fins al final a la quarta catalana.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Bona setmana.
Molt bona setmana, que vagi molt bé.